Dimarts 29 de març de 2016. Benvinguts i benvingudes a un nou Sempre amb tu. Fini Lleó, molt bon dia.
Què tal, Daniel Rodríguez? Bon dia.
com han anat les vacances?
Bé, bé.
Sí, han pogut gaudir també d'esta Setmana Santa?
Pau i relax, sí, sí.
I tranquil·litat, eh?
Sí, sí, de la nostra natura, passejos per Sant Jordi, Calafat, Gerre...
Has voltat una miqueta el terme,
sí, sí,
la costa.
Sí, sí, sí.
I la bonica que és, sempre va bé festes voltetes per a desconnectar una miqueta i per a veure el nostre entorn, que és bonic.
De fet, diumenge va fer dia de Pasqua.
Jo no ho vaig veure, jo vaig marxar fora.
Però... Has anat a conèixer l'exterior de Catalunya?
Sí, he marxat per fora, però bueno, això... Bueno, tant en tant va bé també sortir una miqueta i desconnectar i recarregar les piles per a tornar a emprendre una embranzida que em sembla que ja fins al maig no tenim cap parada per aquí pel mig, vull dir que tenim molta, molta feina per a compartir amb tots els nostres oients aquí al Sempre amb tu. Per cert, parlant d'oients també, veïns i veïns de Bon Capó són els que avui obren el nostre programa, el nostre informatiu, perquè han engegat una campanya a una pàgina que és change.org, coneguda doncs, per recollida de signatures, per salvar aquest indret, el de Bon Capó, que ja han començat les obres de construcció de 14 habitatges allà doncs, a la punta de Bon Capó, un tema que fa anys que s'arrossega.
És la punta que queda entre la platja que diem ara dels gossos, no?
Els gossos i l'hotel, diguem-ne.
I l'hotel de Bon Capó.
És doncs, una altra de les reivindicacions ciutadanes. Avui també ens haurem de fer ressò d'un tema que també ha estat aquesta Setmana Santa, per desgràcia, que és el tema terrorista. I en parlarem una mica dels nivells antiterroristes que hi ha d'activació d'aquest pla antiterrorista. Ho farem amb Francesc Uraneta al Temps de Seguretat Ciutadana. Tot i això, doncs, evidentment, hem de dir que ha estat una Setmana Santa doncs, que potser algun tuit ho deia, potser per oblidar també amb aquest tràgic accident de Freginals. També comentarem una mica el nostre informatiu.
Per oblidar-nos dels problemes, bona proposta al teatre. 12a mostra ja de teatre La Cala de l'Ametlla a l'Ametlla de Mar. Comença aviat i en parlarem amb Joan Pere Brull.
Comença aquest mateix dissabte. I també tindrem temps per a la nostra secció de Naturalment a la recta final del Sempre amb tu. Com ja veieu, molts de continguts fini, que comencem ara mateix. Les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dimarts 29 de març de 2016. Els veïns de la zona de Bon Capó, integrada dins la urbanització Roques Daurades de l'Ametlla de Mar, han reprès l'activitat de protesta en contra del projecte de construcció de 14 habitatges a la punta de Bon Capó amb una recollida de signatures a través de la plataforma change.org. Ho fan després que fa 15 dies s'iniciessin els treballs per desbrossar l'espai on s'han de construir aquestes vivendes. La petició, que va dirigida al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i de retruc a Greenpeace, ja porta més de 350 signatures i es veu una forta activitat de seguiment a les xarxes socials. L'alcalde de la població, Jordi Gazeni, ha volgut exposar la situació de l'actual projecte de Bon Capó i els motius que han portat a que l'empresa hagi començat els treballs urbanístics. L'escoltem.
Entenem i comprenem perfectament la situació doncs, que els veïns doncs, estan intentant buscar per trobar una possible solució doncs, a l'ocupació d'aquella zona. El problema que tenim és que aquestes doncs, llicències doncs, ja fins i tot estaven cobrades des de l'any 2008 i també ens trobem que aquesta llicència hi ha per silenci administratiu dins de el pla general actual aprovat, que cal dir que l'actual equip de govern no el va aprovar, però en correspondència doncs, amb este pla general, esta llicència doncs, ja es podia donar per silenci administratiu. Des de l'equip de govern el que vam fer és intentar, juntament amb empresa i veïns afectats, sobretot els apartaments, doncs, intentar buscar una solució per a que de manera negociada doncs, poguéssim fer que l'impacte fos el mínim possible i bé, doncs, l'empresa té, malauradament, doncs, té tot el dret de tirar endavant amb aquestes obres.
En total calen 500 signatures per a complir els objectius de la petició llançada pels veïns de Bon Capó. Obrim la informació territorial amb el balanç de Setmana Santa, tant en ocupació com en trànsit, i precisament aquest, el de trànsit, ha estat humanament molt negatiu.
Així és com ho ha considerat la directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, que ha informat que no hi han hagut víctimes mortals en l'operació Retor, però el total a les carreteres catalanes durant les vacances ha estat de 18 persones mortes, 13 d'elles a l'accident d'autobús de Freginals. A banda, 4 accidents més van deixar 4 víctimes a la primera fase de l'operatiu, mentre que en el segon període un motorista va perdre la vida en un accident divendres. Respecte a l'any passat, si s'exceptua l'accident d'autocar de Freginals, s'igualarien les 5 víctimes mortals, una xifra que igualment no agrada a la directora. En concret, sobre l'operació Retor de Setmana Santa, Eugènia Domènech ha destacat que ha estat molt més tranquil·la que la primera fase de l'operatiu de trànsit, sense accidents mortals ni greus, i ha desitjat que tothom pugui arribar sa i estalvi. La directora del Servei Català de Trànsit ha indicat que aproximadament hi ha hagut un 1,5% més de volumen de vehicles que el 2015 mobilitzats durant les vacances. Domènech també s'ha referit a que la principal hipòtesi de l'accident d'autobús a Freginals i que pren força és una distracció, sigui per somnolència o d'altre tipus, remetent-se a les paraules del comissari Miquel Esquius, cap de mobilitat dels Mossos d'Esquadra. En qualsevol cas, ha matisat que la investigació està en curs i pendent de la declaració del conductor de l'autocar, que, recordem, es troba hospitalitzat i en estat crític a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
Males dades pel que fa al trànsit, però bones en ocupació, perquè la destinació de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han fregat al ple durant aquesta Setmana Santa. Els establiments que estaven pendents de les reserves d'última hora i de la meteorologia finalment han obtingut una bona xifra d'ocupació durant els dies festius de Pasqua. La cinquantena d'hotels de la Costa Daurada que han obert han superat el 95% d'ocupació i un 80% dels allotjaments turístics també han estat ocupats, en part gràcies a les reserves d'última hora. D'altra banda, els càmpings de la demarcació han aconseguit un 90% d'ocupació en bungalows i un 65% en parcel·les. Finalment, a les Terres de l'Ebre, els allotjaments rurals han aconseguit un 94% d'ocupació durant els 4 dies forts de Pasqua, gràcies a les reserves de darrera hora. En relació a l'origen dels turistes que han visitat la Costa Daurada, aquests dies la majoria han provingut de Catalunya, Aragó, Navarra i el País Basc. Pel que fa als visitants d'origen internacional, el públic francès ha estat un cop més el més nombrós en aquestes dates. Seguim amb més balanços, en aquest cas el relacionat amb fets delictius, que s'han reduït gairebé un 10% durant el 2015. Aquesta és la dada més significada que ha presentat la regió policial Terres de l'Ebre, dels Mossos d'Esquadra. En total, l'any passat es van registrar un total de 7.685 fets penals, un 9,91% menys respecte al 2014, sent la reducció més gran a Catalunya. Per tant, es consolida la tendència a la baixa dels darrers 4 anys. Les Terres de l'Ebre continuen sent una de les demarcacions de Catalunya amb la taxa més baixa, amb 41,47 fets penals per cada 1.000 habitants, segons les dades dels Mossos d'Esquadra. També hi ha hagut una disminució del 16,9% en els fets penals comesos en l'entorn de l'àmbit rural respecte a l'any anterior. Pel que fa als fets contra el patrimoni, s'han reduït un 9,61% i els fets contra les persones s'han reduït en un 8,63%. Com a conseqüència, també hi ha una reducció en les detencions d'un 19%. Durant el 2015 es van practicar 921 detencions, 220 menys que l'exercici anterior. Per en contra, les estafes pugen un 18,47%, continuant així la tendència registrada l'any 2014 i directament relacionada amb l'ús fraudulent de targetes de crèdit i l'augment de transaccions per internet. Els danys també s'incrementen en un 10% respecte a l'any anterior. A les Terres de l'Ebre, els fets contra les persones s'han reduït un 8,63% en el transcurs del 2015 i dintre d'aquest grup destaquen significativament la disminució dels abusos sexuals, un 65,38%, i les agressions sexuals, un 60%. Els fets en l'àmbit de la llar presenten un descens del 22,22% pel que fa a la violència física i psíquica habitual, mentre que els maltractaments en l'àmbit de la llar han repuntat un 4,76%. Les xifres de violència de gènere mantenen una tendència estable respecte a l'any anterior i tenen una lleu pujada del 0,54%. Més notícies. Canvis en la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, perquè l'actual subdelegat Jordi Sierra deixa el càrrec i el substituirà l'actual subdelegat de Barcelona, Emilio Ablanedo.
El cessament ja ha aparegut aquest dilluns al butlletí oficial de l'Estat amb efectes del 31 de març. Fonts de la subdelegació han confirmat que els motius de Sierra per deixar el càrrec són estrictament personals i professionals i a petició pròpia del fins ara subdelegat que reincorporarà la seva plaça de funcionari a l'Ajuntament de Tarragona a partir del dia 1 d'abril. La resolució del cessament, signada per la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Maria Llanos de Luna, el passat 16 de març, agraeix Sierra els serveis prestats al llarg dels darrers 4 anys i ha volgut destacar el magnífic i compromès treball. De moment, el lloc de subdelegat a Tarragona l'assumirà en funcions l'actual subdelegat del Govern espanyol a Barcelona, Emilio Ablanedo, que compaginarà els dos càrrecs possiblement fins a la formació del nou govern estatal. A través d'un comunicat, Jordi Sierra ha volgut remarcar la difícil feina que porten a terme els funcionaris de l'Administració General de l'Estat a Tarragona, des del secretari general de la subdelegació fins als caps de serveis, els membres de les forces i cossos de la seguretat de l'Estat i tots els treballadors públics. Recte final de l'informatiu que avui dediquem a l'actuació que el Parc Natural del Delta de l'Ebre ha iniciat per delimitar les principals àrees de nidificació d'ocells marins que arriben a la primavera a aquesta zona per tal de reproduir-se. Una actuació que inclou mesures de protecció especial per a facilitar la cria de les colònies d'aus que s'instal·len durant l'abril i posen els ous a finals de juliol. La delimitació es mantindrà fins a principis d'agost, quan les cries ja poden enlairar-se i volar lliurement. Els treballs consisteixen en el tancament i la senyalització amb fil, cordes i pals en dels espais on es concentren les aus, concretament a la punta del Fangar, a l'illa de Buda, la punta de la Banya i la bassa del Garxal. Per garantir l'èxit d'un reproductor, cal respectar en qualsevol cas els senyals informatius i les zones abalissades. Està totalment prohibit creuar les àrees de cria i dur gossos sense lligar. El Fangar acull les colònies nidificants d'ocells marins més importants de tot l'Estat espanyol, sobretot pel que fa al grup dels xatracs i alguns anys també la gavina capblanca. En el cas dels xatracs, fan un niu molt senzill a l'arena mateixa, on els ous i els polls són molt mimètics amb l'entorn. A més, són molt sensibles als destorbs humans i és freqüent que abandonin les cries si són molestats, per la qual cosa es fan especialment necessàries aquestes mesures de protecció.
Tema mediambiental que avui ens dona pas al temps per a la previsió meteorològica.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
S'acaba la Setmana Santa i, per tant, també hem de mirar cap al cel. Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia. Comencem aquesta jornada i ho fem parlant de temperatures més suaus que les d'ahir. En general han pujat entre 2 i 3 graus i al migdia tornarem a parlar d'un ambient força agradable. Tindrem màximes que s'enfilaran fins als 21-22 graus. També tindrem força núvols alts i mitjans que, igual que ahir, deixaran el cel mig ennuvolat. També a la vegada tindrem resol i amb temperatures molt agradables bona part de la jornada. De cara a demà tornarem a parlar d'un ambient força suau amb més domini del sol, però sí que arran de costa hi haurà alguns núvols baixos, sobretot a partir de migdia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Molt bon dia. Ara mateix a l'Ametlla de Mar tenim una temperatura de 18,9 graus centígrads, una humitat relativa del 55%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Les 12:42 minuts del migdia, després del temps de les notícies de la Cala Ràdio. Avui ens hem de fer ressò al nostre temps de seguretat ciutadana, doncs, de les mesures que s'estan prenent a nivell antiterrorista. Després, doncs, d'uns continuats atemptats per part de l'Estat Islàmic a Europa, però no només a Europa, també en altres parts del món. Sens dubte, avui ens volem fer ressò doncs, de les actuacions que des dels cossos de seguretat estan realitzant per tal doncs, de tenir-ho tot a la mesura del possible sota control. En parlem amb el sotsinspector de la policia local, Francesc Suroneta, dins el nostre espai de la seguretat ciutadana. Seguretat ciutadana, el nostre sempre amb tu, amb Francesc Cironeta, sotsinspector de la policia local. Francesc, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com van les vacances de Setmana Santa?
Bé, nosaltres no en fem tantes com segons qui. Aleshores, la veritat és que val a dir que ha estat una Setmana Santa per la cala tranquil·la, amb seguretat, amb ordre, i això és el que ens importa i això és el que hem de sentir-nos orgullosos.
Una Setmana Santa que la cala ha estat tranquil·la, però que en altres indrets, i amb la mirada ben present, doncs no ho ha estat així, i aquest ha de ser avui obligatòriament doncs, el nostre tema per parlar-ne als temps de seguretat ciutadana, que és el terrorisme, i el terrorisme que sembla que torna a instal·lar-se doncs, en aquest cas a Europa i en uns països com Bèlgica, que no estaven massa acostumats doncs, a aquest tipus de terrorisme.
Jo penso que ningú s'acostuma al terrorisme mai. És veritat que en aquests últims mesos hi han hagut atemptats a París, hi han hagut atemptats a Bèlgica. És veritat que ells no n'estaven acostumats, és veritat que nosaltres, malauradament aquí a Espanya, sí, però el que cal és tenir una consciència de que contra això se pot lluitar i que contra això podem sortir victoriosos, com en el seu moment vam sortir victoriosos del terrorisme d'ETA aquí a l'Estat espanyol.
En parlem doncs avui al temps de seguretat ciutadana. Posem una miqueta de base, perquè des dels atemptats de París doncs ja hem vist alguns moviments per part de la policia de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra, també de la Policia Nacional, de l'Exèrcit, diguem-ne dels alts cossos de seguretat a l'Estat, pel que fa doncs a una paraula que se li diu que és el nivell de antiterrorista, no? O del pla terrorista, i n'hem sentit que hi ha una escala sobre 5, que actualment estem al nivell 4. No entrarem en detall, però sí que a nivell gran, què és això? Què implica això, no? És a dir, quines mesures s'estan prenent, no?
Nivell 4 significa que la possibilitat de que hi hagi un atemptat terrorista és alt. Això és el que vol dir. A partir d'aquí, cada cos policial haurà de definir quines són, primer, les mesures d'autoprotecció que ha de prendre cada cos, i segon, com això es trasllada a la ciutadania, no? És veritat que parlar de terrorisme des d'un cos com el nostre, com el de la policia local, es fa una mica difícil, perquè hem d'entendre tots que no són les nostres competències. Nosaltres ajudem en tot el que cal perquè aquest fenomen doncs, no tingui la transcendència que hauria de tenir, sobretot el que té de cara als ciutadans. No? Nivell 4 vol dir això, que la possibilitat de que hi hagi un atemptat terrorista és alt o molt alt.
Per tant, doncs, tenim encara un altre nivell 5 que encara estan estudiant si s'acaba implantant a Espanya o no, ja es veurà, sobretot també doncs, després doncs, de totes les amenaces que van continuades. Hem vist, ha posat tall d'exemple, no? Aquí al municipi és força més estrany, però sí que si hem vist que si anem a capital, si ja sortim del municipi, hem pogut veure doncs, a Mossos d'Esquadra amb armes llargues en alguns punts, com a estacions de tren, com a zones de pública confluència, aeroports, veiem doncs hi ha una mica més de desplegament dels cossos de seguretat. I també una cosa que sí que hem vist a la població també són les armilles, aquestes armilles protectores als agents de seguretat. Entenc que això forma part també doncs d'aquest desplegament del nivell 4.
Primer, he dit abans que cada cos ha d'implementar les seves mesures d'autoprotecció. Què són les mesures d'autoprotecció? Bé, dintre d'aquests nivells, diguem-ne, de perill d'atemptat terrorista, és cert, i així ho vam viure en el seu moment aquí a Espanya, que els cossos i forces de seguretat poden ser un objectiu fàcil pels terroristes i, per tant, els hi hem de posar tot el més difícil possible. L'armilla antibala no és un element d'uniformitat nou en els cossos policials. De fet, per exemple, la policia local de l'Ametlla de Mar n'ha tingut sempre. I dic sempre perquè des de la seva creació els responsables en aquell temps ho van creure oportú. De fet, jo, des de que estic aquí, l'únic que he fet és incorporar-ho de manera individual. Abans n'hi havia dues a cada cotxe patrulla, ara cada agent és diferent per la seva constitució física, en té una de personalitzada. Unes armilles que es van comprar fa 6-7 anys i que d'aquí 3 s'hauran de canviar. I quan les vam comprar, no les vam comprar perquè fossin estiguéssim en una situació d'alerta terrorista, sinó perquè enteníem, i ho continuem entenent ara, que la feina de policia té la seva perillositat i que de la mateixa manera que portem arma curta, defenses, esprais, etc., l'armilla havia de ser, com ara sí s'ha demostrat, un element més de la uniformitat. Els Mossos, per cert, ha sigut notícia que han tingut que comprar-les, de fet les estan comprant també ara a Correcuita, i altres policies locals les han comprat ara precisament pel fenomen antiterrorista. Nosaltres no ho creiem així, de fet l'equip de govern anterior ho va entendre de seguida i nosaltres tenim la satisfacció de dir que vam ser segurament un dels primers cossos que vam individualitzar l'armilla antibales. Que a més a sentitall també, és a dir, que també funciona per qualsevol tipus d'agressió també amb arma blanca. Després ens deies de la presència, aquesta presència més intensa que es veuen en grans ciutats. Sí, lògic. Tenim en Europa tenim un seguit d'actes terroristes que estan incidint en aquells llocs on hi ha més població i, per tant, on també és més fàcil poder cometre aquest atemptat. Ho hem vist ara amb els aeroports, amb el metro. Espanya fa uns anys va tenir, desgraciadament, també aquest tipus, diguem-ne, d'atemptats a Madrid i, per tant, és lògic que en aquells llocs on hi hagi més gent també hi hagi més presència policial. Aquest és un fet que no es trasllada a les petites poblacions, on entenem que aquests nivells, diguem-ne, de seguretat no han de ser tan alts perquè no són objectiu per aquestes persones que en aquests moments estan actuant aquí a Europa.
És cert, però, que també s'escampa una miqueta la falca de la por, entre cometes, ho hem de dir així, perquè tenim una proximitat d'una central nuclear i també algunes campanes que han sonat, tot i que són notícies que venen i que van sobre també intencionalitats, atemptar contra nuclears que hi havia també d'algunes persones vinculades en aquest estat islàmic. Tot això, com s'està reforçant la seguretat? Sabem que des de fa uns mesos hi ha una presència més continuada de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit a les centrals nuclears catalanes.
Jo no sóc la persona que hauria de parlar de les centrals nuclears i, per tant, ho constato com a persona que de tant en quant passa pels entorns de la central nuclear, de fet, per anar i venir de casa i passo cada dia, no? És evident que les centrals nuclears són uns punts neuràlgics de l'estructura estatal que cal vigilar, que cal tenir perfectament controlats i és lògic, per tant, que l'Estat, que les administracions en tinguin cura amb un desplegament tant de l'Exèrcit com de la Guàrdia Civil. Vull recordar-vos també que això ja es venia fent fins i tot sense haver-hi un nivell d'alerta com el que tenim ara en aquests moments. Jo aprofito l'oportunitat per dir-li als ciutadans que no podem viure amb por, que confiïn amb els responsables de seguretat de tots els cossos i forces, que no traslladin aquesta por als seus fills, que no traslladin aquesta por als seus veïns. Malauradament, ja ho he dit des del principi d'aquesta intervenció avui, aquest és un estat, aquest és un país en el que hem tingut que conviure-hi molts i molts anys amb amb el fenomen terrorista i se n'han sortit. I com he dit al principi, jo penso que la societat occidental també se'n sortirà d'aquesta actual lacra i se n'en sortirà no només en mesures de policials o en mesures de força, sinó també amb l'educació i la mentalització. Jo vull dir-los a la gent de la Cala, a la gent en general, que no és hora d'estigmatitzar ningú, ni per la seva raça, ni per la seva fe, ni per la seva religió, que al final els dolents són dolents, creguin en Déu o no creguin en Déu, que això no és la immensa majoria de les persones d'aquesta condició, diguem-ne, ètnica, i que per tant aquelles que conviuen amb nosaltres es mereixen tot el nostre respecte. A la vegada també invitar a tothom que vegi, que observi quelcom que sigui sospitós, que us fiqui en contacte de seguida amb qualsevol cos i força de seguretat per estirar del fil i a veure què és el que pot passar amb aquesta sospita que té aquest ciutadà.
Doncs esperem que de sospites no n'haguessin de conèixer molt prop de casa, i esperem doncs que també els cossos de seguretat, els serveis d'intel·ligència també, doncs treballin a fons per a que no segueixin produint-se aquests lamentables fets i haguéssim de explicar als mitjans de comunicació desgràcies com aquestes, que realment doncs ningú, cap ciutadà, volem per a casa nostra, no només a Europa, que en parlem i molt, sinó també en altres països, Àsia, Àfrica, que també estan vivint intensament doncs aquests atemptats terroristes, i lògicament doncs evidentment hem de fer un missatge doncs d'esperança, no?, de que això doncs finalment acabi abolint-se i que no segueixin aquesta ruta terrorista des de l'Estat Islàmic. Francesc Uraneta, t'agraïm que ens hagis acompanyat per haver-nos fet una mica de repàs d'aquests nivells, doncs, el pla antiterrorista, alguns consells i també doncs veure com està la situació actual al nostre país. Moltes gràcies i fins a la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Publicitat, i a la tornada arrenquem la nostra segona part del Sempre amb tu, temps per l'entrevista amb Joan Pere Brull, parlant d'aquesta mostra de teatre La Cala de l'Ametlla, i també secció del Naturalment amb la Eli Bonfill. 2 minuts i seguim aquí en directe a La Cala Ràdio, al Sempre amb tu.
Assegurances AXA. A l'Ametlla de Mar, agència Segur Boyer. Fem assegurances d'auto, de la llar, de vida, de salut, assegurances per empreses. Estem al carrer Santiago Rusiñol, número 1. Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a través del 977 45 63 13. Assegurances en general, a agència Segur Boyer. Tornen les ofertes a Casa Ballesteros. Del 15 de març i fins al 3 d'abril, fora stock en articles d'estiu i d'hivern. Casa Ballesteros, al carrer Andreu Llambric, 5860 de l'Ametlla de Mar. Vine i aprofita. Fora stock fins al 3 d'abril.
UB Cardús SL, fusteria d'alumini i vidre a l'Ametlla de Mar. Estem al carrer Goya número 9, però si vols, pots trucar-nos al 977 45 61 14. UB Cardús SL, treballem per a vostè.
segona part del Sempre amb tu d'aquest dimarts. Tornem de vacances i ens aproximem al mes d'abril. I, sens dubte, és un mes marcat per molts fets culturals. Ja ho saben, que el 23 d'abril és una data molt assenyalada a Catalunya, el dia de Sant Jordi, el dia del llibre i de la rosa. Però més enllà de llibres i més enllà de roses, també tenim altres opcions culturals, altres opcions per fer cultura i, a més, fer-la a nivell local. És, per exemple, la ja consolidada mostra de teatre La Cala de l'Ametlla, que arriba enguany a la dotzena edició i que organitzen des del grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa. Evidentment, avui al nostre temps d'entrevista volem parlar d'aquesta mostra de teatre i per això hem convidat a un dels directors del grup escènic i també president de la societat, Joan Pere Brull. Joan Pere, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ja ho tenim aquí altre cop.
Ja ho tenim aquí altra vegada.
Que és... És força habitual, no? Quan aquestes dates ja comença ja una voràgine de cultura al poble. Tenim omplint d'actes culturals. Suposo que una vegada ha passat una mica el fred i passa la Setmana Santa, ja tenim este punt d'inici de... també teatral, no? Cultural.
Pues sí, això, bueno, no sé si és una notícia fantàstica, pel poble, perquè tots, no només la societat o el grup de teatre en aquest cas, sinó que altres entitats del poble ja comencen a treballar i a fer cultura i que enriquir una miqueta el poble i que, bueno, en aquest cas la mostra de teatre ja la tenim consolidada, fa 12 anys que la portem, anem ampliant horitzons, totes les dificultats que de quan en quan tens, que hi ha grups que es desfan i treballen, però bueno, la tenim en marxa i enguany tornem a tindre un bon cartell.
Nou cartell, doncs, que presenteu amb quatre obres de teatre. Ara en parlarem una mica de que enguany potser trobem a faltar algun grup dels nostres locals, però ara en parlarem una miqueta. Però sí que ens presenteu quatre propostes per als dissabtes del mes d'abril, a partir d'aquest mateix dissabte. Totes les funcions seran a 6:45, a les 6:30 de la tarda.
Sí, exactament. Dissabtes a les 6:30 de la tarda, perquè... vam creure que era l'hora més convenient, que la gent pot sortir un ratet a pegar una volta, sempre i quan no jugui al Barça, que t'emprenya una miqueta, no? Però bueno, aquesta setmana també la salvem, perquè juga al Barça, em sembla que juga a 6:30, és el gran handicap que tenim tot el que vulgui fer una miqueta de cultura, però bueno, l'hem salvat aquesta i esperem que la gent acudixi a veure altres grups de diferents pobles, a part amb nosaltres també la tornem a fer-la, la que vam fer per la Candelera, però que esperem que la gent animi, perquè això dona molt d'ànimo a la gent que està dalt de l'escenari.
Hem de pensar que això és teatre amateur.
Sí, evidentment. Evidentment, tot i que bueno, ara tenim una certa justificació, tenim l'altra setmana, el dia 9, ve un grup de Sabadell, no sabem el nivell de teatre que tenen allà, però hi ha, seguro que a nivell d'aficionats hi ha un gran nivell de la gent i esperem que vinguin i que s'ho passin bé, perquè a més totes les obres que es porten amb aquesta mostra enguany són un caire còmic i per tant la gent sortiran a divertir-se.
Per tant, doncs, un dels factors diferencials serà aquesta part més còmica en aquesta mostra de teatre, que ens l'aneu presentant habitualment des del grup escènic, però també veurem, doncs, comèdia damunt de l'escenari amb aquestes quatre obres. No tindrem una mica de tragèdia, una mica de...
No, la tragèdia, precisament, avui comencem a ensaiar una obra que tenim reivindicada de fa 35 anys que me la vam deixar de fer, perquè en aquell temps me la vam prohibir. Sí que és lo Juí amb un home, un lliure pensador, Sòcrates, no? Que és una obra clàssica, però que és molt actual, també no deixa de ser actual, i bueno, de tant en tant fer una obra dramàtica també ajuda els actors a realitzar-se una miqueta, no? De deixar... Nosaltres anem intentant variant del còmic, una miqueta el drama també, per acontentar també tots els públics, i al públic li agrada una miqueta d'història. A més, Sòcrates és completament actual, vull dir, ni que sigui escrita de fa molts anys i que estigui basada en la història de la Grècia antiga, doncs, bueno, és actual.
Això anirem veient, suposo que de cara al juny, no? Serà quan la portareu a l'escena o...?
Comencem avui. I tinc la hàndicap que treballen tot homes, i clar, els homes, i les dones també, no? Però els homes que tenen feina, se desplacen, i a vegades costa una miqueta. Vull dir, en principi no mos han marcat una data, per a representar-la. La tenim lliure i quan la tindrem bé, la representarem.
Presentem una mica les obres i ara en parlem de del treball que esteu fent aquí a la Cala, a la recta final de l'entrevista. Abans, però, parlem d'aquestes quatre obres que se'ns presenten aquest mateix dissabte 2 d'abril. Com dèiem, totes les obres seran a les 6 i mitja de la tarda, 6:45. El grup de teatre Quo Vadis presenta No le busques tres pies a l'alcalde.
Sí, aquest és un grup nou que ve a la Cala, que no havia vingut encara, que és d'aquí de l'Hospitalet de l'Infant, i fan aquesta obra, que és en el títol quasi ja es veu que és una miqueta còmica, no? I que està escrita en castellà, o la representen en castellà. No tenim nato, no tenim cap problema en la llengua, vull dir, evidentment tenim la sort d'entendre les dues, i si algú està disposat a fer-la, vull dir, nato Sócrates, per exemple, la farem en castellà, també, perquè la tenim en castellà, com van fer Hierme el seu dia, no? Perquè un lor que, vull dir, no pots traduir-lo tampoc, no? Vull dir, és que són molt respectuosos a la llengua.
Són obres que són tal qual, no es poden
moure. És complicat traduir-lo. Per tant, respectem la llengua, respectem l'idioma i no tenim cap inconvenient en fer-la la llengua a la que entenem, clar, evidentment.
I és cultura igualment.
I tant, ja ho crec, sobretot això.
Per tant, doncs, tenim aquesta obra No le busques tres pies a l'alcalde, que serà aquest mateix dissabte, però tenim més propostes per al dissabte 9 d'abril, per exemple, venen des de Sabadell.
Venen des de Sabadell, hem aconseguit un grup, ja et dic, els grups de per aquí, que a vegades el Canal, la Sènia, doncs, també tenen aquests problemes, tot i que són poblacions grans, hi ha molta tradició teatral. El ser amateur, doncs, falla algun actor o està malalt, o problemes interns d'ells, però bueno, hem aconseguit aquest grup de Sabadell, que amb molt de gust venen i els esperem, i que vinguin, esperem, torno a dir, que vingui gent a veure-nos i aplaudir a les obres.
És el grup de teatre El Cabot, com dèiem, de Sabadell,
sí.
I que presenten Màsters.
Màsters. També és una obra de caire còmic. També és una obra de caire còmic.
Per tant, doncs, propostes còmiques, totes elles, en aquesta 12a mostra de teatre.
Divertides.
Bé. Tornem al territori, en aquest cas a la Ribera, a la Mora d'Ebre, perquè el grup de teatre d'aquesta ciutat serà a la Sala de la Societat dissabte 16 d'abril amb 23 centímetres.
Sí, bueno, el títol ja et pot dir una miqueta per on va la història, no? Vull dir, cadascú pensi el que vulgui, però per aquí va, no? Una miqueta eròtica, tot això que hi ha. I també, vull dir, tornem a estar la mateixa, de que intentar divertir. I aprofito ja que estem, que dic el dia 16, a més del teatre a la tarda, a la nit també tenim ball a l'Odur Rubens, ja que estem, ni podem aprofitar-ho.
Podem lligar-ho tot plegat,
sí.
Tarda de teatre i nit de ball.
I nit de ball.
I per tancar aquesta mostra de teatre, 12a mostra de teatre a la Cala de l'Ametlla, com sempre, los anfitrions són los últims, que serà el grup escènic de la societat, el grup adult, diguem-ne, que tornarà a representar Boing Boing, a més, el dia de Sant Jordi.
Sí, el dia de Sant Jordi, a les 6 i mitja de la tarda, però, bueno, normalment la gent ja han plegat de Sant Jordi, sempre queda algun ressegat, però que creiem que és un dia molt adient, perquè no tampoc tothom va a la platja, o molts hi ha més hora i normalment hi han plegat, i esperem que puguin vindre, vull dir, no cal que es passin a dutxar per casa, poden vindre perfectament a la sala directament, si arriben a hora justa, i allà ens esperem. Una obra que, bueno, els que van veure la Candelera ja saben de què va, vull dir, una obra molt distreta, molt elaborada, molt treballada, perquè és complicat tornar a fer, i ara tornem a començar a ensaiar, i altra vegada aquesta obra, demà comencem, avui comencem Sócrates, i demà Boing Boing a tornar a ensaiar, perquè representar-ho bé.
Entenc que Boing Boing és una obra que va tindre la seva complexitat, una vegada mirada i vista representada, desplaçat tants d'actors i actrius, ni que sigui com a figurants, entenc que també és una complexitat.
Pues sí, el que passa és que nosaltres tenim Tomàs i jo, mos compliquem moltes vegades la vida, no? I intentem donar un gaire més participatiu de la gent, i que la gent se senti més identificades, i de moment ho estem logrant, vull dir, la gent de seguida col·labora, i això és bo per la cultura, que quan fas una crida a la gent i la gent se presti a vindre, doncs és fantàstic, vull dir que hi ha coses que van posar els elements, vull dir, com les safates de les que venien les entrades, tal, que això va ser una cosa que m'ho va ocorrir a última hora, hòstia, va quedar fantàstic, no? Les dones vestides una miqueta de safates, tal, una per ambientar una miqueta, que és el que intentem, donar una miqueta de caliu al teatre, no només la simple representació, sinó que al voltant hi hagi alguna cosa més, també.
Sabem que representareu de nou Boing Boing, sabem que esteu treballant, doncs, amb aquesta primícia amb Sócrates, i que sortirà. Quan sortirà? No posem dates.
Sí, no hi ha data per Sócrates.
Però també esteu treballant amb altres projectes, amb els altres grups,
sí,
escènics,
sí,
l'infantil, per exemple.
Evidentment, tenim l'infantil i el juvenil que estan ensaiant. El que passa és que els juvenils i l'infantil tenen un problema. Tenen un problema que és que pobrets no tenen més temps. Els infantils perquè fan tota classe d'activitat, i els juvenils perquè estan en exàmens cada dos per tres. I llavors molts dies els ensaios no van lo fluïts a vegades que volguéssim, i ens hem de limitar una miqueta quan estiguen llestos, perquè no volem posar una data que després l'obra no estigui llesta. Nosaltres no volem ni ningú, ni Tomàs ni jo, ni la Pilar, ni la Carmen, ni la Susana, que porten el grup infantil i juvenil, no volem portar la representació en escena fins que realment no estigui lleig i que la gent pugui disfrutar. Perquè, com podeu comprendre, el treball que surt dalt no surt en un dia, no? Que són hores de treball, dedicació, els joves han de fer sacrifici, que s'han de deixar els estudis per estudiar el teatre, els infantils igual, perquè tenen activitats i també tenen exàmens entre ells, i per tant, fins que no estiguin llestos, no l'han posat, per això no l'han posat, no l'han posat
a la
mostra. Això no vol dir que la setmana vint, que el dia 30 pugui algú representar, si ells estan llestos. Vull dir que mirarem on els podem encabir, però evidentment que abans de l'estiu esperem pugui representar l'infantil i el juvenil.
Important dir-ho, perquè recordo que l'any passat se va haver de plaçar aquelles dates, i per tant suposo que amb mica de previsió i amb cautela heu volgut garantir unes obres, tindre una mostra ben lligada i ben compactada, i que si a partir d'aquí podem tindre noves sorpreses amb els grups infantils i juvenils, benvingut serà, lògicament.
Sí, sí, precisament pel que ens va passar l'any passat, que van haver problemes, i la Pilar va tindre problemes familiars, no va poder dedicar tot el temps que volia a l'obra, se van atrasar les obres, i van dir, no van poder, quan la teníem ja planificada, no van poder la representar al seu moment. Per tant, avui hem preferit posar les mostres que sí que tenim segures, i l'altre ja l'anunciarem en temps quan elles ens diguin que estan, que ho tenen llest.
Joan Pere, hem d'anar acabant, però ens hem deixat la part econòmica per al final de l'entrevista. Quins preus són per a veure el teatre, aquesta mostra de teatre?
5 euros el soci i 8 euros el no soci. És un preu que no rasca en moltes butxaques i que et pots passar una bona tarda de cultura i mirant teatre teatre d'altres llocs, evidentment.
T'he de dir que aquesta Setmana Santa que he estat per fora i he anat a veure teatre, els preus no tenen res a veure amb aquests preus tan econòmics que es fan aquí a la Cala. Vull dir, ara que mires una miqueta en fora i veus que els preus són molt més alts, i per obres també, que sí que són de nivell, però que no podem res canvejar el producte que es fa a nivell amateur aquí a casa nostra. Vull dir que també és un element molt important també aquests preus econòmics per a fomentar la cultura al poble.
Sí, lamentablement, la gent... Quan actuem nosaltres sí que tenim gent, perquè tenim un cert carinyo per part del poble, el qual agraïm molt, però quan venen grups de fora la gent no es tira tant. Els preus són més econòmics, ja no poden ser. Nosaltres quan anem, normalment ho fem a l'intercanvi, fem un berenar, que ells m'ho fan a nosaltres quan anem allà també, i realment és que no arribem a cobrir mai els gastos del petit berenar que li fem, que no fem cap comilona, no? No arribem a cobrir-ho, però bueno, la societat ha de tirar endavant, ha d'aguantar el pressupost com pugui, anar retallant el llindar pugues, però això és una cosa que tenim que fer-ho. Desgraciadament no cobrim els gastos, però bueno, entre la quota del soci ho anem aguantant i trapejant.
Recordem, 5 euros soci, 8 no soci. Cites des d'aquest dissabte 2 d'abril i fins al 23 d'abril, tots els dissabtes a les 6:30 de la tarda. Cites teatrals amb la 12a mostra de teatre La Cala de l'Ametlla. 4 propostes divertides, gracioses, per riure una estona, per desconnectar una miqueta. Una horeta i mitja, 2 hores de teatre damunt de l'escenari de la Sala de la Societat, i convidem a tota la gent a que hi participi en aquesta mostra de teatre. Joan Pere Brull, director del grup un dels directors del grup escènic de la societat i també president d'aquesta mateixa societat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Sempre amb tu, per haver-nos presentat aquesta 12a mostra de teatre, i com diríeu al món del teatre, també molta sort per aquestes representacions.
Gràcies a tu, i esperem que la gent escolti la crida i que mos acudixin una miqueta més del que... Ja sabem que la sala no la vol ampliar, però que mos acudixin una miqueta més, perquè dona molt de caliu. A part de la part econòmica, que és una altra història, dona molt de caliu a la gent que està al dalt de la sala i representant, pugui veure públic baix.
Gràcies, Joan Pere. És d'abril que s'aproxima i, per tant, també hem de dir que ja tenim aquí la primavera. Diuen que la sang altera la primavera. El que altera no ho sabem. Ho descobrirem ara amb la Eli Bonfill al nostre temps de Naturalment. Naturalment, amb l'Eli Bonfill. Eli, com estàs?
Bon dia.
Bon dia, recuperada de Setmana Santa.
Ui, sí, molt descansada, que pogués fer vacances.
Nosaltres també hem fet vacancetes. Tenim aquí la primavera, com deia, la sang altera, diuen el refrany, però a la natura en què canvia la primavera? Sobretot jo crec que una de les coses més vistoses és el tema de la llum.
Exacte. El que passa ara, que ho notem més també perquè he fet aquest canvi d'horari estrany, que això donaria per una altra sessió, però evidentment que la primavera és on tenim més hores de sol, no? De fet, la màxima insolació solar és a la primavera, és el mes d'abril, tot i que tots ho tenim al cap a l'estiu, no? Que són potser els mesos de més sol, però no és veritat, la insolació més forta és ara la primavera, i això fa que es desperti la vida i es despertin els cicles vitals de la natura.
Natura que canvia una mica, com també canvia l'hora.
Exacte. És una mica estrany que fem els canvis d'hora, però bueno, fem coses per reminences del passat. Però això afecta també doncs, a la vida que trobem. No? Pues hi ha un munt d'espècies que estan hivernant i que aprofiten aquesta sortida del sol o aquesta major insolació, aquestes més hores de sol per poder doncs, despertar-se del seu període d'hivernació i activar els seus cicles vitals. Tot i que aquest hivern ha sigut una mica estrany, perquè...
Sí, si no ha estat un hivern tradicional, no?
No, la gent que passeja molt per la muntanya us ho podrà dir, que s'ha vist serps, per exemple, a l'hivern, que haurien d'estar dormint i que les hem vist pels caminals una mica atontades. Allò que veus que no està ni desperta ni dormida, no? Que va una mica així a deshora, i això vol dir que és que no ha fet prou fred com perquè les espècies fessin el seu cicle hivernal com toca, no? I també ho hem vist en els arbres, no? Arbres florits abans d'hora, o plantes que floreixen abans d'hora, que vol dir que ha sigut un hivern molt estrany i potser per això no notem tant l'entrada a la primavera, perquè ja fa unes quantes setmanes que estàvem en una semiprimavera estranya.
Sí, tot i això hem de dir que ha sigut un temps així una mica atípic aquest hivern i que aquesta entrada de primavera, que recordo el diumenge de Rams, no? El cap de setmana de la Fira Alternativa, també estrany, no? Plujós i
sí.
Un temps així una mica enterbolit.
Sí, ja ho té això la primavera, no? Que és molt fluctuant, que... El que passa és que estem tots motivats perquè se suposa que ja ve el bon temps i ja venen, doncs això, no? Més dies de sol i de cop i volta ens pensem que ja no plourà mai més, però la primavera és això, no? De fet, ja ho diuen, a l'abril l'aigua és mil, perquè és veritat, no? És una època en què la temperatura i el clima fluctua molt, tenim dies de molta pluja i dius, ostres, què ha passat avui? I l'endemà fa un sol espectacular que estaries a la platja banyant-te. De fet, es veu molts dies, no? Aquesta Setmana Santa s'ha vist molta gent intentant banyar-se ja a les platges, perquè és com que tenim aquelles ganes d'entrar a l'aigua encara que estigui freda, perquè ara mateix està a 14 graus la temperatura de l'aigua de mar, que és freda encara, però clar, que em fa sol i ja tenim tots ganes d'entrar a l'aigua i sembla que ja anem de cara a l'estiu.
Ara en parlem d'això, de tot plegat, perquè, dèiem, resulta que canvia l'hora, tenim més llum... I a l'ecosistema marí, això què li afecta? A part de la temperatura de l'aigua, que lògicament més sol, per tant, se suposa que també incrementi una miqueta els graus de l'aigua, també a l'estiu se'n sol parlar molt, no?, de la temperatura que té l'aigua i de que com afecta això o no, però a banda d'això, les espècies marines, aquest tema de més temperatura de l'aigua, a part de les hores de sol, hores de llum, hi ha molts de canvis, entenc, també aquí.
Sí, sobretot de les espècies que són vegetals, diguem-ne, o les que fan la fotosíntesi, que no totes les que fan la fotosíntesi són vegetals, totes les espècies que depenen de la llum pel seu cicle de vida, doncs els afecta. No? Això ho veiem molt en el plàncton vegetal, que s'anomena el fitoplàncton, no? Les microalgues, que coneixem tots, hi ha com una proliferació que se'n veu molt més ara a la primavera. No vol dir que n'hi hagi més, perquè a l'hivern és quan creix, perquè per un tema de circulació del mar, doncs hi ha més aliment disponible a l'hivern i el fitoplàncton creix més a l'hivern, el que passa és que està com més dispers enmig de la columna d'aigua. I a la primavera, per aquests canvis de temperatura de l'aigua de mar i per una sèrie de fenòmens oceanogràfics, hi ha com una mica d'estabilització de la capa més superficial de l'aigua del mar i tot el plàncton vegetal aquest que diem, el fitoplàncton, es queda allà pilotonat. Uh-huh. I això fa doncs, que veiem que canvia l'aigua, el color de l'aigua de mar. I potser aquí no ho notem tant, però a l'Atlàntic Nord, per exemple, es veu moltíssim. Que això comença molt a la zona més tropical, i va pujar en direcció nord i va canviant les aigües i van passant a agafar un color així més verd turquesa, que llavors veiem un munt de fotografies al temps o per internet, sí. No? De com l'aigua es torna d'aquell color verd tan bonic.
A vegades només aquí a la Costa de la Cala, eh?
Molt
hi ha
bé.
Algunes fotografies d'aquestes de nivell turístic que o sigui que es veu aquest coloret del mar i per tant això ve per aquest...
aquest fitoplàncton, no? Aquestes microalgues que estan allà apilotonades els primers metres de la columna d'aigua que fan que canviï la coloració.
Bueno, per tant, doncs el sol fa també aquests fenòmens, diguem-ne, no? Que des del punt de vista més ciutadà es queda en una curiositat potser meteorològica, pels entesos en la matèria doncs és una qüestió ja més d'estudi. A nivell de peixos, a nivell d'aus, la primavera afecta també?
Sí, perquè és l'època de reproducció de moltes aus. No? Això, els que som amants del Delta de l'Ebre o de zones d'aus, doncs ho tenim clar, no? És una època de migració en què les aus que han passat l'hivern aquí doncs desapareixen i se'n van a buscar altres latituds on el clima és més al seu gust, però també és una època de vinguda de totes les aus que venen a passar l'estiu aquí, doncs que, per exemple, aus de la zona doncs, del sud d'Àfrica, que potser allà ja farà molta calor i venen cap aquí buscant un clima una miqueta més atemperat que el seu, o aus del nord d'Europa que venen en busca d'aquesta calor, i això es nota, perquè s'acumulen un munt d'aus diferents, perquè coincideixen les que encara no han marxat i les que ja estan arribant més primerenques, i clar, és com una explosió de vida. Uh-huh. Què ha passat? De cap i volta el delta té el doble d'aus, no? I és bàsicament per això. I a més, trobem un munt d'aus que estan en època de reproducció. Per això ara doncs, hi ha tota una sèrie de cures des dels parcs naturals a fer èmfasi en explicar a la gent que les aus estan reproduint i hem de cuidar els hàbitats on elles es reprodueixen.
Que també és un element molt, molt important. Tema d'aus, tema de peixos també, doncs, més o menys, que segueixen... ells sí que segueixen més o menys igual, no? Això
sí,
no...
els peixos els pot afectar en la temperatura de l'aigua de mar, no? Això... Tots hem sentit, a prop de la nuclear hi ha sempre peixos molt grans. No és perquè tiri aigua radioactiva, sinó perquè tira aigua calenteta, llavors això atrau a certes espècies de peixos a venir cap allà. Doncs, evidentment, els canvis de temperatura de l'aigua de mar doncs, afecten sobretot a la migració, no? El moviment dels peixos, no?
Les temperatures, sobretot això, depèn de les espècies, doncs es van fluctuant.
Exacte.
Si sortim de la mar i anem cap a terra ferma, canvis entenc també que es veiem molt.
Clar, sobretot els al·lèrgics, pobrets, no? Que estaran tots tremolant i, mare meva, el que pot venir a sobre, si és que no fa dies que ja ho tenen, no? Perquè, clar, es passa igual, totes les espècies vegetals estan en reproducció i per això veiem el pol·len que va amunt i avall com un boig i que anirà creixent. Això és el cicle de la vida.
Els humans ens afecten, major o menor mesura?
Jo crec que ens afecta molt el caràcter, no? I la primavera sempre he pensat que és una època de molts canvis, no? Quan parles amb la gent que tens al teu voltant sempre hi ha canvis, gent que vol canviar de vida, relacions que comencen, relacions que s'acaben, no? Trobo que aquest canvi de temps doncs ens fa plantejar-nos moltes coses i... No sé, ens activa també, no? Segur que els gimnasos ara han començat a notar inscripcions.
No sé, això tot va en relació a com ens sentim també i també el bon temps també suposo que ajuda una miqueta.
Clar, disfrutar més hores de sol també, no? Fa que tinguis com més ganes de fer coses i de sortir a passejar per la natura, no? És diferent.
No, també entenc que la natura també doncs comença a aflorar una miqueta tot plegat i el color canvia.
Clar.
El color de l'aigua canvia amb aquest fitoplàncton, també canvia el color de la terra ferma, que les plantes doncs també agafen un altre color, una altra brillantor també.
Sí, no? I hi ha zones on el paisatge ja no és tan monòton com a l'hivern a vegades, que pot ser més tristot, a cop i volta dius, ostres, no? Tinc la imatge de petita, per exemple, de veure un camp de roselles florides, no sé com ho dieu aquí a l'ametlla, no?
Sí.
Pues quan floreixen les roselles i veus el camp tot ple dels puntets vermells, ostres, no? Ja ha arribat la primavera. És com aquell moment que t'ho recorda i que
sí, fa ganes d'estar fora. Són les imatges icòniques, no? de la primavera.
Sí.
Esperem doncs, que aquestes horetes de sol que tenim de més o no, o més impacte del sol...
Sí, sobretot això, més insolació, no? més força del sol. Per això és molt important que ens protegim, perquè estem emocionats de poder gaudir més hores a l'exterior i de notar aquesta caloreta del sol, però clar, ens hem de protegir més perquè el sol ara és més intens que l'estiu. Per tant, hem de recordar de posar-nos crema solar per no arribar a gamba abans de l'estiu.
I més, com ho deies, Eli, aquests primers dies ja d'anar aquesta Setmana Santa segur que molts ja han aprofitat per anar a la platgeta,
sí.
I ara doncs arriba també Sant Jordi, Dia del Castell, per tant, aquells primers dies en què prenem contacte amb el sol, important també protecció per prevenir-nos de cremades,
molt,
que també és molt important.
Cremades i altres coses.
I altres coses.
De la pell, no? Que ens oblidem a vegades que la pell també és part de la nostra salut i l'hem de cuidar.
Ho hem de deixar aquí, Eli Bonfill. Moltíssimes gràcies per haver-nos resumit una miqueta doncs, les influències de la primavera, que la sang altera als humans i altres coses també al nostre ecosistema. Hem parlat una miqueta de curiositats també relacionades amb doncs, les diferents espècies i el que els hi porta aquesta, en resum, una primavera que porta més hores de sol, per tant, que els hi aporta més llum i que els hi fa alguna mena de canvis.
Sí, de fet... Jo crec que estarem tots contents de notar aquests canvis i de disfrutar-ho.
Eli, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins a la pròxima. Recte final del nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts 29 de març. 48 programes fini acompanyant els migdies d'aquí de la Cala Ràdio i 48 migdies que, com sempre, a la recta final recordem els nostres apunts locals.
Apunts que en tenim avui d'importants, com és aquesta campanya de donació de sang. Estarà la unitat de donants del Banc de Sang i Teixits. Estarà avui a l'Ametlla de Mar, avui dimarts, de 5 a 9 de la tarda al Centre d'Interpretació de la Pesca, a l'antiga confraria de pescadors, doncs per a totes aquelles persones que vulguin donar sang.
És important donar sang i és important doncs, contribuir. Vam poder veure unes mostres de donar sang finir en aquest accident de Freginals, que la gent es va desbordar.
Es va desbordar i t'ho puc explicar de primera mà, que estaven donant hores per ens un demà perquè per aquells passadissos diumenge no es podia passar.
Vull dir que realment doncs, veiem que quan realment fa falta la gent respon, però no només quan fa falta, també... quan habitualment venen a fer aquestes campanyes de sang, que són molt necessàries, cal apuntar-s'hi i cal donar sang.
Avui, recordem, a partir de les 5 i fins a les 9 de la tarda a l'antiga confraria, al Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar.
Per tant, doncs, un apunt important aquest. Aquesta setmana tindrem moltes propostes culturals, però si et sembla, molt les deixem per a... al llarg del cap de la setmana.
No, però hem de fer un tastet.
Va, fes un tastet
ràpid, per anar apuntant. Mira, vermut literari, això sona molt bé, eh?
Que parlarem, ne parlarem aquí el Sempre.
Diumenge. Organitzat des de Cala Cultura, diumenge a les 12 del migdia. També trobada de saxos... dissabte a les 6 de la tarda i dissabte, com molt bé diem a l'encetar el programa, comença aquesta 12a mostra de teatre La Cala de l'Ametlla.
Per tant, doncs, tres propostes, de moment, tres propostes culturals que no estan gens malament.
No tinc més coses.
Ah?
No tinc més coses, no tinc més coses.
Bueno, els genèrics aquells que sempre repassem, temes d'ofertes de treball, ho anirem repassant al llarg d'aquesta setmana. Avui, primera presa de contacte, després de les vacances, que no és poc, eh? Amb tantes propostes culturals que haurem d'anar repassant aquí al Sempre amb tu.
Sí, sí, clar. Però de moment, recordar que tenim aquest pròxim cap de setmana, que tot i que ha passat la Setmana Santa, amb piles carregades, continua l'activitat i més novetats. Doncs a l'Ametlla de Mar tenim cursos, però venen a ser un seguiment de tot el que anunciem abans i que a hores d'ara n'hi ha quasi tots que estan tancats.
Queda algo de Llepolia a finir a...
Te diré que no hi fes res.
No has fet res?
No.
Si tu has menjat farinosa...
No, bona... sí, un trosset de farinosa.
I has menjat més que jo.
Però re, un trosset.
Jo hauré d'anar a buscar algun trosset de llepolia que quedi en algun raconet perquè no l'he tastat enguany.
No, no.
Mira que m'agrada.
Sí? De quina t'agrada?
Jo de cabell d'àngel.
De cabell d'àngel.
I també de brossat.
Ah, és la que a mi m'agrada, la de brossat.
Ah, i tant.
Vaig estar una miqueta de crema, un trossinyo de crema. Però bueno, en tinc a casa per provar-les. Les van anar a buscar tard?
Fini, ho hem de deixar aquí demà i tornarem, com sempre, aquí al Sempre amb tu a partir de les 12 del migdia i aquí a la Cala Ràdio.
Serà fins demà, gràcies a tots.